Vamos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera. COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada per tothom. I avui dilluns comencem, doncs, rendint homenatge. Avui volem començar, si em permeteu, rendint homenatge i, a més, doncs, intentar veure quina problemàtica tenim. Mira, és que aquí a Catalunya tenim moltes problemàtiques, hi ha moltes problemàtiques, moltes. Si parlem de l'àmbit de la salut, ja ni us explico, i segurament molts de vosaltres sereu testimonis de primera fila de tot això. Per cert, tenim telèfon d'al·ludits, per si en algun moment durant el programa i les xerrades doncs voleu deixar la vostra opinió o voleu deixar la vostra experiència, hi ha un telèfon d'al·ludits al 699-1309, 699-1309, missatges de veu al nostre WhatsApp. 699-1309. Missatges de veu, Del que vull parlar i rendir homenatge és a la infermeria. Avui és el Dia Internacional de la Infermeria. No sé si ho tenim clar, perquè moltes vegades hem parlat d'aquest tema, és una qüestió molt cíclica, i és la manca de personal d'infermeria que tenim, la baixa ràtio que tenim del personal d'infermeria a Catalunya. A Catalunya fan falta més de 20.000 infermeres. Més de 20.000 infermeres. És una ràtio que tenim baixa. I això per què passa? Passa perquè no hi ha vocació? Passa perquè hi ha persones que no volen dedicar-se a l'infermeria? Passa perquè no els cuiden? Segurament estem per la segona més que per la primera. Segurament els sous, la conciliació i aquests temes doncs fan que aquest personal marxi. Marxi a altres comunitats, marxi fora d'Espanya, a exercir d'infermeria. Encara estem així, d'aquesta manera. Ara, com es reté aquest talent? Com fem atractiva la professió? Com una professió essencial dins de l'àmbit de la sanitat, essencial, és com es reconeix precisament tot el que fan les infermeres. Com es reconeix tot això? Les administracions tenen molt a dir de tot això, Vull dir, perquè els que en algun moment hem necessitat aquests serveis ho sabem prou. I segurament molts de vosaltres, uns quants necessitareu aquests serveis i sabreu com. I si sou infermeres o infermers, sabreu que moltes vegades la vostra professió, a més, no està prou reconeguda, que aquest seria un del què, No, també va més enllà d'un sou, sinó també d'un reconeixement. En parlem d'aquest Dia Internacional de la Infermeria i en parlem amb el senyor Borja Manzanares, que és president del Col·legi Oficial d'Infermeres de Barcelona. Borja, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo estava començant parlant de la ràtio, però la primera pregunta que et faré és com està la situació ara mateix del sector de la infermeria?
Jo crec que falten moltes infermeres. De fet, els últims estudis diuen que falten, que manquen a Espanya 120.000 infermeres i només aquí a Catalunya en mancarien unes 20.000. Per tant, hauríem de fer també un estudi molt acurat de la situació, de les necessitats de la població i veuríem que potser en falten més. Així que trobem que aquesta manca d'infermeres que no es soluciona d'avui per demà, no té una solució ràpida i és una preocupació que hauríem de tenir.
És una qüestió de que és que falta gent, o sigui, falten persones que vulguin ser infermeres, o senzillament és que no hi ha una retenció de talent?
Bé, són molts els ítems que aquí s'acumulen, no? És a dir, nosaltres surten cada any, surten tota una remesa de graduada que hem de sumar a aquesta manca que tenim, però que també se'n jubilen, no? I és, al final, de les que es jubilen, més les que es marxen, més les que ho deixen, amb les que es graduen, acabem sempre amb números similars. Sempre hi ha més que es graduen, però clar, hem de procurar tenir un recanvi generacional, i a part ara ja avisen diferents entitats com el Consell Internacional d'Infermeria i l'OMS, ja han avisat de que aquesta generació del baby boom que s'ha de jubilar, això també afectarà de manera considerable al sector.
Clar. A partir d'aquí, encara les infermeres marxen? Marxen de Catalunya fora perquè és massa, més atractiu treballar en altres comunitats o altres països que no pas aquí?
Sí, marxen, i en general marxen a tot arreu, perquè marxen, totes aquelles que marxen a altres comunitats és perquè o bé tornen a casa o bé tenen millors oportunitats laborals i un nivell de vida que és més assumible aquí a Barcelona, igual que a les grans ciutats. El nivell de vida sempre és més alt, així que sempre costa una mica més si no tens un salari més alt, però també n'hi ha que marxen a l'estranger. Pensem que és un sector on hi ha oportunitats fora i que la gent jove vol provar, i a vegades s'hi queda o a vegades torna, però és un sector atractiu per anar fora i per provar i veure món.
No sé si es reconeix i es posa en valor prou el treball, sota el meu punt de vista, imprescindible que realitzen les infermeres.
No, jo t'he de dir que no. Que s'hauria de reconèixer més, que s'hauria de tenir més en compte la veu de les infermeres en els nivells de decisió. Això és una cosa que hem reivindicat moltíssimes vegades, més infermeres en llocs polítics i en llocs de decisió, perquè aquestes polítiques de salut i totes les polítiques en general tinguin aquesta mirada infermera. Creiem que en falten. Tot i que n'hi ha, en llocs de decisió i en centres i en directives i tot això, però crec que més amunt encara en falten moltes i que puguin dir, puguin posar aquesta mirada infermera a totes les polítiques.
Clar, perquè estem parlant de tot això i és cert, és un ventall de coses que s'haurien d'ajustar i fins i tot arreglar en profunditat, però per on s'hauria de començar?
Ui, aquesta és una molt bona pregunta.
Sí, per on anem a arreglar la casa, però, ostres, sí. per on comencem? Quina seria la part més important per començar, o la més urgent?
Jo crec que la més urgent i potser la que tindria un impacte més proper seria en qüestió de condicions laborals i de reconeixement. Jo crec que si es reconeguessin les especialitats, es comencessin a fer bosses específiques per especialistes, es comencés a fer un pla de un millor pla d'estabilització, que ja estan en aquest àmbit ja ho estan fent, però una estabilització molt millor. Més oportunitats professionals a l'hora de fer recerca i de fer docència. Jo crec que totes aquestes qüestions que tenen afectació a nivell laboral tenen un impacte més proper, i després començar a fer d'altres, qüestió de places universitàries i altres claims que puguin fer que la gent jove s'uneixi a la professió.
Bé, avui és el Dia Internacional de la Infermera. La darrera pregunta que et faig, Borja, és quan triga una infermera en preparar-se? Des de que comença fins que surt, que ja està llesta, quant de temps passa?
Si diem que comença a la universitat i surt de la universitat, són 4 anys, el grau. Però, clar, hauríem de mirar tot el ventall d'infermeres que tenim, que és molt ampli i molt ric, i veure que hi ha carreres que no acaben mai, hi ha carreres que continuen. És una feina constant, és a dir, la infermera reinventa cada vegada, pensa i creix. Per tant, preparada estarà en el moment en què estigui, quan comenci la infermera a fer el que vol, no? En l'àmbit en el que treballi, però pot arribar a canviar. Així és un creixement constant.
Aplicat a les noves tecnologies, sí. Noves maneres, noves formes, és a dir, és un aprenentatge, una formació constant.
Sí, sí, sí. Per tant, és a dir, podríem dir que si una infermera té 4 anys de grau, i a partir d'aquí tot un creixement i tota una vida professional molt rica.
Doncs, senyor Borja Manzanares, president del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, gràcies, feliç Dia Internacional de l'Infermera i felicitats per la feina que feu. Molt amable per atendre'ns.
Moltes gràcies a tothom i feliç Dia a la Infermera.
Igualment et desitjo a tu i a totes les infermeres i infermers una tasca essencial. I que, bé, és que si parlem amb totes les branques de la medicina estem tres quarts del mateix. Estem parlant de que ningú estaria content. Hi ha moltes reivindicacions, moltíssimes. Infermeres, infermers, metges, personal sanitari en general. En fi, estem parlant d'una situació complicada en tot cas i com sempre... Per què estem així? Seria un altre tema aquest, eh? Però entrarem. Tard o d'hora en aquest tema tornarem a entrar perquè tard o d'hora aquestes coses t'esclaten a la cara. No a la nostra, precisament. De seguida parlarem d'aquesta campanya a la que s'ha afegit les farmàcies catalanes, aquesta campanya per lluitar contra la hipertensió. La hipertensió és moltes vegades una d'aquestes malalties que no es detecten, moltes vegades no es detecten o es confonen la sintomatologia i poden tenir finals perillosos. Doncs i ara hi ha una aplicació gratuïta que us podreu descarregar i amb el vostre farmacèutic o farmacèutica de confiança doncs posar-la en marxa i seguir la vostra atenció. No la atenció, sinó la vostra tensió, la vostra hipertensió. Si com esteu, si dalt, si baix, si alts... De seguida en parlarem de tot això amb el Col·legi de Farmàcia de Barcelona, com funciona aquesta campanya. Però abans, precisament, les conseqüències de la hipertensió poden ser malalties del cor. Problemes cardiovasculars. És una de les qüestions més importants. A INSCOR és el centre de referència en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, i allà t'ho poden detectar i et poden aconsellar molt bé. Un xequeig a INSCOR va perfecte. A INSCOR cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan tu ho necessitis. A la web ho trobaré tota la informació. INSCORBCN.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Si te falta un amigo con barco para navegar por calitas con un mojito en la mano, este verano en Transmed somos tu amigo con barco. Viaja a Baleares con hasta un 40% de descuento.
El fantasma de la ópera llega a Barcelona. Tras su gran triunfo en Madrid, el musical más exitoso de todos los tiempos aterriza en tu ciudad. Vive la pasión, el misterio y el amor prohibido de esta historia que ha conquistado al mundo. Compra ahora en musicalelfantasmadelaopera.com. Barcelona, es tu momento.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
Hola, veïns i veïnes de Barcelona. Ja tenim els projectes finalistes dels pressupostos participatius i els hem decidit conjuntament. Ara és el moment de votar quins d'aquests projectes fem realitat. Fins al 17 de maig, entra a decidim.barcelona i vota. Decidim la Barcelona que volem. Ajuntament de Barcelona.
De dilluns a divendres.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Atenció. Està bé? Com va les canyeries del cos? Van amb potència o no? Doncs molta atenció amb això, eh? Poca broma amb el tema, sobretot quan ja complim certa edat. Ojo peligro, eh? Ojo peligro perquè aquesta pot ser una malaltia que sí que pot donar símptomes, com, jo què sé, mals de cap, coses d'aquestes, mals de caps intensos, eh? I de forma freqüent, o senzillament no donar res, cap símptoma, ni ho notes. I quan t'assabentes, ja tens un problema. Problema amb problemes cardíacs, etc. Hi ha moltes històries, eh? Un ictus. No vull... Deixa'm que toqui fusta, que això em fa una por. Deixa'm que toqui fusta, perquè aquestes coses s'han de tocar fusta, eh? Mario Quero, com estàs? Benvingut, bon dia.
Bon dia, Cruz.
Com tenim el tema de la hipertensió? Explica'm.
Doncs, bueno, la hipertensió, com hem dit abans, és una malaltia asimptomàtica. És a dir, podem trobar casos que la gent no se n'adoni. Però si mirem les xifres, un 30% de la població mundial, que es diu aviat, té hipertensió. És a dir, 3 de cada 10 persones al món pateixen aquest tipus de malaltia. I com ben has dit, si no es controla, això ens pot derivar en malalties com poden ser cardiovasculars o d'insuficiència cardíaca, que ens poden portar fins la mort. Poca broma. Ara bé, no volem estendre aquest pànic generalitzat entre la població i per tant la pregunta és, quan es pot dir que una persona és hipertensa? Bé, la resposta sembla senzilla, però no ho és tant. És a dir, una persona és hipertensa quan la pressió sistòlica, és a dir, la pressió que es produeix a les artèries mentre batega el cor, és igual o major a 14. I la disastòlica, és a dir, quan el cos està en repòs, és a dir, entre batallades, és major o igual a 9, a excepció dels paràmetres dels nens, que són ben diferents. Per tant, el 95% dels casos de hipertensió són d'hipertensió primària o essencial. És a dir, tampoc es coneix la causa exacta que pot causar això, però sí que hi ha alguns factors, com per exemple l'hereditari, que suposa entre el 35 i el 50% dels casos d'hipertensió. Després, altres factors, com poden ser doncs, el sobrepès, la diabetis, o
una dieta una mica rica en sal, per exemple.
Fumar, l'alcohol, tot això són factors que augmenten el risc, però no hi ha una causa concreta.
No, de fet, això és el que tenim. El dia 17 de maig, aquest proper 17, dia 17, es celebra el Dia Mundial de la Hipertensió. I, a més, amb aquest propòsit s'ha posat en marxa una campanya en la que s'han afegit totes les farmàcies catalanes doncs, per controlar i fer promoció del control de la hipertensió. De fet, hi ha una aplicació gratuïta que es va posar en marxa el mes de març, que està funcionant prou bé per controlar, per tenir un autocontrol de la hipertensió. En parlem de tot això amb la Clàudia Tresserra, vocal del Col·legi de Farmàcia de Barcelona. Clàudia, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, en què consisteix aquesta campanya que s'ha posat en marxa?
Bueno, aviam, aquesta campanya l'enfoquem també per reforçar pues, tota la importància de la figura de farmacèutics en el cuidatge i seguiment de la pressió arterial. Si nosaltres des de les farmàcies enregistrem les dades de la pressió arterial i a través d'una educació sanitària i d'òbviament un consell farmacèutic, pues, fomentem la importància del control de la pressió arterial amb la població. Perquè hi ha gent que no és conscient de tenir una hipertensió, que no la tenen diagnosticada, llavors tot això fa un cribatge i depèn dels valors que surten, doncs arribem al viatge.
Ja, i com es pot sospitar que tens una hipertensió? I abans estava parlant d'una sintomatologia molt concreta, però no sé si això és habitual, si es pot afegir això, o senzillament és asimptomàtic.
Mira, justament una de les coses que preocupa de la hipertensió és que són, bueno, és una malaltia que és asimptomàtica, justament, i que molta gent no és conscient de patir-ho. I el problema de que sigui asimptomàtica és que en un futur, si això no es controla, pot portar pues, accidents cardiovasculars pues, que poden ser importants, fins i tot mortals.
Tota aquesta campanya serà fins al dia 31 de maig amb motiu del mes de la mesura de la pressió arterial i coincidirà, a més, amb el Dia Mundial de la Hipertensió, que és el dia 17 de maix. Una persona que vulgui testejar-se això, què ha de fer? Ha d'anar a la farmàcia o com va?
Sí, aviam, això sí que és veritat que des de les farmàcies durant aquest mes de maig ho estem potenciant, però és un servei que tenim sempre. vale, que sempre està disponible a la farmàcia. Sí que és veritat, doncs, que no és única i exclusivament de la farmàcia, perquè al final també es fan chequeos pues, a nivell laboral, fan chequeos anuals. També es recomana que a partir dels 40 anys almenys un cop a l'any vagis al metge, que et passi també un xequet dels paràmetres analítics, entre els quals s'inclou pues, les mesures de la pressió arterial.
D'acord. Després hi ha una aplicació que ja està regulada i homologada, que és La Meva Farmàcia, que és una aplicació gratuïta, que a més, consensuada també amb el Sistema Català de Salut, que permet, no, fer un seguiment de la pressió arterial. Com funciona o com funcionarà aquesta aplicació?
Bueno, pues mira, aquesta aplicació ja està en marxa. De fet, la presentació es va fer el 27 de març, però ara amb tot el tema de la campanya ja s'ha potenciat i de fet portem a dia d'avui gairebé més de 600 descàrregues de tiria. És una aplicació que va deixar de ser un pas decisiu en la digitalització de la farmàcia. Tot això, a part que els pacients puguin veure els registres i els prescriptors dels medicaments, per exemple, que ho tindran pos molt, molt elevat, també permetrà una comunicació eficient amb el pacient i amb altres professionals de la salut. Doncs clar, tot això encara millora més el seguiment i l'atenció al pacient en tots els nivells.
Mm-hmm. Llavors funciona que bàsicament te la descarregues, la instal·les i et registres. Seria això i a partir d'aquí ja va funcionant, no?
El registre per això sí que necessita de la figura del farmacèutic.
D'acord.
Això hem de pensar, no estem deixant de treballar amb dades de salut, que són dades molt sensibles i per tant ha d'haver-hi un responsable al darrere doncs, per confirmar que s'està fent correctament. Vale? Això no... Tu sí que pots descarregar-te l'aplicació, però no podràs accedir a tots els registres que estic comentant ara, per exemple. Vale? Tindràs una visió molt menys àmplia de la plataforma. En canvi, amb l'activació des de l'oficina de farmàcia, a través d'un farmacèutic, llavors sí que t'ampliarà perquè puguis accedir a tot això.
D'acord. Hi ha molta hipertensió a Catalunya?
Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que amb la campanya pues, ens interessa una mica pues, analitzar el perfil dels pacients que vinguin en funció pues, de la classificació de cada pressió arterial, hipertensos mal controlats i no diagnosticats. Llavors, bueno, a partir d'aquí, pues, quan tinguem els resultats de la campanya, ja us podrem donar una mica més de...
Més concrets en aquest cas. Però tot apunta que sí, que Déu-n'hi-do. Tot apunta que Déu-n'hi-do. Bàsicament, sense entrar en xifres concretes. Doncs, Clàudia Tresserra, vocal del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, escolta, moltes gràcies per la xerrada i per aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
Perfecte. Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Sempre un plaer. Mira, ens quedarem llavors amb la xifra que ens donava el Mario, un 30%. Estem parlant d'un 30%. Això també anirà per barris en funció de l'estil de vida que cadascú porti. També és important això. No només és el factor hereditari, que ja en si ja té un pes important, perdó, sinó també l'estil de vida, alimentació, la ingesta de sal, d'alcohol, etc. Tots aquests factors, l'exercici, una vida més sedentària, l'obesitat, en aquest cas el sobrepès, doncs que afecten la hipertensió. Mireu, sabeu, hi ha una persona que en sap molt d'això, que en sap molt de les conseqüències que pot tenir doncs, no estar en un pes ideal, per dir, o portar una vida sedentària. És la doctora Carmen Torrejón, del Centre Mèdic Estètic Starbene. Doctora, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues, escuchando con muchísimo interés esto que estáis diciendo, porque, bueno, en definitiva estamos hablando exactamente de lo mismo, es decir, una de las consecuencias, por así decirlo, del exceso de peso es la hipertensión, y una de las consecuencias importantes de la hipertensión son fallos en otros órganos, ¿no? Como puede ser, pues, desde tener un infarto, tener enfermedades cerebrovasculares, tener alteraciones en enfermedades neurodegenerativas, es decir, una serie de problemas que todos ellos, fíjate, todos ellos se pueden evitar simplemente controlando el peso, con lo cual no hablamos de ninguna tontería.
El controlar el peso, pero a ver, bueno, hoy no sé dónde me querías llevar. Yo empezaba aquí colocándote lo de la hipertensión.
No, y es un tema interesantísimo. Es decir, mira, nosotros es frecuentísimo que nos lleguen personas para perder peso, pero son personas que toman medicamentos para la tensión, que toman medicamentos para el colesterol, que toman medicamentos también porque tienen a veces triglicéridos muy altos, que son son diabéticos, y a veces diabéticos que toman tanto pastillas para el azúcar y además insulina, insulina que puede ser de dos tipos, insulina rápida e insulina lenta. Es decir, que estamos hablando de lo que en medicina decimos la polifarmacia, es decir, pacientes que toman al cabo del día un montón de medicamentos, con el coste sanitario que esto supone, pero también con el coste que supone de salud para los pacientes, ¿no? Porque los medicamentos normalmente tienen efectos beneficiosos, pero también tienen efectos secundarios y efectos colaterales, que no son tampoco ninguna tontería, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no será más fácil que en lugar de hinchar a medicamentos a los pacientes, porque muchas veces lo que se va haciendo es eso, por no sentarnos de manera atenta con el paciente, investigar, hablar con él, hacerle entender los perjuicios que puede tener meterse en esa polifarmacia, los beneficios que puede tener la pérdida de peso, porque al final de todas, tú fíjate la cifra que voy a dar, Cruz, que te pone los pelos de punta, de todas las enfermedades que podríamos tener, nos podemos evitar y nos podemos librar del 85% de ellas. Tú fíjate la cifra, ¿eh?
Pero 85%
de las enfermedades que nos podrían atacar, de diferentes tipos, por diferentes etiologías, 85% las podríamos barrer. Y hay un 15%, que digamos, esas son las balas que nos vienen directas para nosotros. Pero ¿qué pasa? Que también son enfermedades que a lo mejor no podríamos evitarlas tanto porque no dependen al 100% de nosotros, pero lo que sí está claro es que cuanto mejor estemos, cuanta mayor salud tengamos, cuanta mejor calidad de vida tengamos, vamos a poder luchar también muchísimo más contra esas enfermedades. Entonces, yo creo que hoy por hoy tener sobrepeso sería algo que nos debería picar en la piel, ¿no? Como si fuera una reacción alérgica y decir, no, yo no quiero estar en este sillón del sobrepeso. Y digo esto, ¿por qué motivo? Porque a pesar de la información que hay, a pesar de todas las vías de conocimiento que hoy por hoy puede tener cualquier persona acudiendo a Internet, sin embargo, sorprendentemente, los porcentajes de sobrepeso van en aumento y los porcentajes de obesidad van en aumento. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se están haciendo las cosas bien desde la sanidad pública. Que hay que dedicar muchísimo tiempo a la información, hay que dedicar muchísimo tiempo a la formación, hay que dedicar muchísimo tiempo a explicar a los pacientes ventajas e inconvenientes. Y esto al menos es lo que nosotros venimos haciendo desde hace casi 40 años.
Pues ya lo sabéis, en el Centro Médico Estético Estarbene, uy, estoy de verdad hoy con la voz.
Está con la garganta.
Estoy de verdad... Perdón,
¿estás un poquito de gárgara de agua con
sí, miel? Sí, es lo que voy a tener que hacer, de verdad que sí.
Y con limón
y lo que haga falta. Perdónenme ustedes con la voz. Lo que comentaba, que en el Centro Médico Estético Estarbene, pues os atienden y podéis tener esa visita, primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón. Podéis informaros o solicitarla a través de la web, estarbene.es, esa es la web, ahí encontráis toda la información del contacto, estarbene.es, o también podéis hacerla a través del WhatsApp, 654-300-525. 654-300-525. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy grande.
Un abrazo enorme. Hasta luego. Adiós.
Adiós. Gracias. Va, que de seguida entrarem i parlarem de curiositats. Mireu, ens relaxarem una mica i anem a parlar de dites. Hi ha una dita que seguro que la habéis oído, seguro que os la han soltado y seguro que la habéis pensado. Quien mucho abarca, poco aprieta. Però de d'on viene? De seguida l'Alfred López, el nostre divulgador científic, ens ho explica aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tirit, tirit, tirit.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si siempre dijiste, yo quiero ser mi propio jefe, y ahora que lo eres de los que te hacen trabajar sábado y domingo, es porque ahora tienes... un una empresa. Si quieres que tu dinero trabaje tanto como tú, ven a Bankinter y llévate hasta un 3% TAE, 2,95 TIN el primer año, con un saldo máximo remunerado de 50.000 euros y liquidación mensual. Una cuenta sin comisiones solo por cumplir las condiciones del plan cero. Infórmate en bankinterplanempresas.com.
A esta cuenta le corresponde riesgo 1 de color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo Garantía Depósito Español con garantía de 100.000 euros por entidad y titular.
Quien compra un frigorífico Liebherr sabe que compra algo más que un frigorífico, porque se lleva 10 años de garantía, una alta eficiencia energética y un precio irresistible.
Y también una tarjeta regalo del Corte Inglés con 50 euros para que los gastes en lo que quieras.
Y todo con las tecnoventajas del Corte Inglés.
Solo hasta el 21 de mayo en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Avianca, la segunda aerolínea más antigua del mundo, sabemos que hay juegos que cruzan generaciones. Por eso, puedes revivir aquellos momentos jugando fútbol con tu padre y crear nuevos recuerdos practicando la chaza en Ecuador. Llevamos más de un siglo conectando historias, emociones y familias. Avianca, mi casa es tu casa. Miembro Star Alliance.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Curiositats, parlem de curiositats. Ja sabeu que hi ha un munt de llibres que podeu trobar a Amazon, per exemple. Són llibres autoeditats, pràcticament tots ells, la majoria. El 99% dels llibres són autoeditats. I són de l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la saga de llibres Ja està listo, que todo lo sabe. Un home que, en el bon sentit de la paraula, és un friqui de les curiositats, però que te mueres en ese aspecto. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo Cruz.
Gracias por estar aquí con nosotros, Alfred.
Un placer.
Oye, buenísimo el libro de los niños, ¿eh?
¿Qué te ha parecido? Bien, ¿no?
El de las curiosidades de los niños es muy, muy, muy bueno.
El nuevo libro de los porqués o el nou llibre dels parqués,
el en nou ediciones. El nou llibre dels parqués, ¿eh?
En català i en castellà.
Li he regalat al meu nebot, i està encantat amb això, ¿eh?
Vale.
Està encantat, s'ho està llegint. No sé quant li durarà l'eufòria de leer, però fue bueno, el regalar si empezó a leerlo, ¿eh?
Me consta que a muchas personas que me han dicho a mis hijos no le gustaba leer o le aburría. Oye, como son cortitas y tal, y
sí, sí.
Dice, incluso nosotros, dicen, lo cogemos y nos sorprendemos de decir, ¡ay, pues si esto no lo sabía!
Por eso
no me acordaba de cuando estudió.
Y bueno, sí es para niños, pero igual tampoco tanto, Bueno, vamos a por las curiosidades de hoy, si te parece. Me toca que es llibres es poder trobar a Amazon, por ejemplo.
Sí,
Amazon. Busqueu y el trobeu, Bueno, comencem per una dita, un refrán del siempre sabio refranero español. ¿De dónde proviene el refrán, quien mucho abarca, poco aprieta?
Yo mira que intento abarcar mucho, pero abarco lo justito
para poder apretar
bien, también lo justito.
Bien, bien.
Y este es un refrán que es una de esas sentencias populares transmitidas oralmente durante generaciones, generación tras generación, y cuya función es ofrecer una enseñanza práctica. Intentar hacer demasiadas cosas a la vez suele acabar en fracaso.
Vaya.
Y es que, aunque no se conoce un origen exacto ni anecdótico, se documenta su uso desde hace siglos, apareciendo, por ejemplo, ya en La Celestina de 1499, donde el personaje de Semplonio dice que mucho abarca, poco suele apretar, y advierte advertía sobre los riesgos de las ambiciones desmedidas. Y su forma actual refleja la sabiduría del pueblo, aunque muchos expertos señalan que este refrán podría ser una evolución de unas antiguas máximas clásicas en latín, como el latín que decía duos y sequens lepores neutrum capit, que quiere decir, quien persigue dos liebres no atrapa ninguna.
Quien persigue dos liebres no atrapa ninguna. Está claro, ¿no?
Hay que centrarse en una cosa. Cuando la consigues, vete a por la otra.
Es lo que hay, fíjate tú. Y además, con mucha razón, ¿eh?
Claro.
Y muy cierto.
Y a los romanos ya lo decían.
Y a los romanos, se lo dicen los romanos que estaban cargados de sabiduría y muchas cosas, ¿eh? Más, ¿Cuál es el origen del término chisme?
Con lo que te guste a ti un chisme.
Un chafardeo, ¿eh? un chisme. Un cotilleo.
Un chisme es un cotilleo.
Un cotilleo.
Pero el término chisme, ¿de dónde viene? ¿Tiene algo que ver con chiste? ¿Tiene algo que ver con chiste?
No sé, el término no lo sé.
El término chisme proviene del latín chisma. Y este del griego es chisma también, pero acentuado, y ambos con el significado de división o escisión. Y ya dices, a ver, ¿qué tiene que ver?
Una cosa con la otra, ¿esto cómo se hace?
Pues esta etimología nos da con una precisión el impacto que suele tener un chisme, provocar conflictos malentendidos y divisiones entre personas.
Claro, claro.
No te imaginabas que iba a venir.
Es que
por
es lo que precisamente es lo que un cotillo por norma un tiene chisme, ese efecto. Un chisme.
Un chisme tiene que tener un propósito. ¿Cuál es? Yo te explico un chisme sobre fulanito porque quiero crear una disputa, una división entre fulanito y tú.
Ostras.
Y por eso, de ahí viene la palabra. Y en español la palabra se refiere tanto al rumor transmitido de forma confidencial, generalmente de carácter negativo, como al acto de divulgar dicha información, el chismorreo, que es el acto de explicar un chisme. Y su uso está documentado desde el siglo XV y ya en 1494, Antonio de Nebrija lo incluyó en su vocabulario español-latino y posteriormente fue recogido por primera vez en la Real Academia de la Lengua en el Diccionario de Autoridades de 1729, donde se destacaba como que un chisme servía para meter cizaña, es decir, para sembrar discordia innecesaria entre las personas.
Chisme, ahí está. Y además de verdad, perquè això, per això serveix, per dividir persones, I bueno, vamos a acabar con el siguiente.
Divide y vencerás.
Divide y vencerás. Está aquel ejemplo fantástico que se ponía con palitos, muchos palitos para romperlos. Sí. No puedes o te cuesta mucho y uno a uno es muy fácil de romper. Divide y vencerás. El origen del término elixir, ¿de dónde viene elixir?
Pues mira, este término llegó al castellano desde el latín medieval, elixir, escrito igual, lo había tomado a su vez del árabe al-iskir, que hacía referencia a la legendaria piedra filosofal. La piedra filosofal que hemos escuchado tantas veces en series, películas, hemos leído en libros y tal.
Que convertía el metal en oro.
Pues esta sustancia mítica buscaba por los alquimistas durante siglos. Se creía capaz de convertir metales en oro y de generar compuestos milagrosos que curaban enfermedades y prolongaban la vida. En este contexto, el elixir era considerado la forma líquida de dicha piedra dotada de propiedades casi mágicas, y con el tiempo la palabra pasó a designar cualquier preparado medicinal o tónico que tenía unos supuestos efectos curativos y extraordinarios, y muchos de los cuales se vendían como remedios universales, la famosa panacea universal.
Sí. Era un elixir, tal cual, así era un elixir.
Y en la actualidad el término se utiliza para referirse a soluciones líquidas administradas por vía oral, generalmente por algún fin terapéutico, y fue recogido por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1732, donde se definía como la sustancia más útil, interna y específica de cada cuerpo, que es como la esencia del ser.
Pues fíjate tú, ese es el elixir. Sí. Alfred López, autor de la saga del llibre sobre curiositat, ja està listo, que todo lo sabe y demás. Escolta'm, como siempre, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
L'Alfred ja marxa i nosaltres estem a punt d'arribar a la una del migdia. Primer, abans de tot, felicitats, Lleida, que gaudiu de les festes de Sant Anastasi, que avui acaben. Avui dia, ahir va ser el gran dia de les festes a Lleida, de Sant Anastasi, i acaben avui. Avui és festiu a Lleida, així que felicitats per aquest dia de festa major a la ciutat de Lleida, que ja començo a tenir una mica enveja, perquè s'acaba amb Sant Anastasi i en res comencem amb l'aplec del Cargol de Lleida, que serà entre el... Penso que és... A veure si m'equivoco, finals, no? El dia 23, el dia 23 de maig. El dia 23 comença, no? La plec. Així que ho tenen tot aquí. És 20, del 24, del 24 al 26. Ara m'ho estaven xivant bé. Del 24 al 26 de maig. Així que acabarem Sant Anastasi i res, passarem 10 dies tranquils per fer forces per la plec, en tot cas. Felicitats, Lleida. Estem a punt d'arribar a la una. De seguida expliquem tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. I ja entrats a migdia a Cope Catalunya i Andorra, parlarem de la proposta de l'Ajuntament de Barcelona per la reorientació del model d'oci nocturn. En parlarem de tot això perquè hi ha una mancança important, reconeguda per la pròpia alcaldessa de nit. Per la pròpia alcaldessa de nit de la ciutat de Barcelona. Ara arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes i torno de seguida. Fins ara.